Desaparegut el 10 de novembre del 2018, als 82 anys, Lluís Duch va ser una de les personalitats intel·lectuals més lúcides i suggerents, sens dubte, dels nostres dies, una de les veus més singulars, podríem dir, del pensament català contemporani. Antropòleg, antropòleg i monja de Montserrat. En aquest programa van tenir l'oportunitat d'entrevistar-lo, era el 2017, per parlar del seu llibre L'exili de Déu. No sospitaven que moriria pocs mesos després. Una publicació, un llibre publicat per l'editorial Fragmenta, conversa amb Lluís Duch, pretén contribuir precisament al coneixement d'aquesta personalitat tan rica, la personalitat de Lluís Duch. Avui en parlarem amb l'autor del llibre, l'autor d'aquesta entrevista, una entrevista que va ser publicada en castellà, si ara no me corregeix el nostre convidat, el 2014, a la revista Església Viva. Ell és Ignasi Moreta, que ja ens ha acompanyat en algun programa i que, com molt sabeu, és professor de literatura catalana a la Universitat Pompeu Fabra, dic entre moltes altres coses, i també editor de Fragmenta. Avui intentarem que en Ignasi ens acosti una mica al gran públic la figura de Lluís Duch. Ignasi, bona nit.
Hola, bona nit.
Ignasi, aquest és un programa cultural i un programa que intenta també complir la funció de divulgar, no?, el pensament de grans noms de la cultura, no?, com és el cas de, en aquest cas, de Lluís Duch, que té una obra molt, molt extensa i, com tu mateix has explicat en més d'una ocasió, no, Ignasi, abasta moltíssimes disciplines i moltíssims àmbits temàtics, la religió, la política, l'ètica, la pedagogia, molts dels quals, precisament, repasseu en aquesta entrevista, que és el gènere que heu escollit per publicar aquest llibre, no?
Sí, a mi la revista Iglesia Viva em demanà una entrevista en profunditat a Lluís Duch fa un parell d'anys. La vaig fer, es va publicar, allò estava allà enterrat en una revista, i a motiu de la seva mort em va semblar que valia la pena recuperar-ho, publicar-ho en forma de llibre, traduir-ho també al català, precedint-ho per una iniciació a Lluís Duch, no? Perquè encara que Lluís Duch és un dels grans pensadors que hem tingut en el final del segle XX, començant del segle XXI, entre nosaltres, encara no té el reconeixement públic que mereix, encara la seva obra no és prou comentada, no és prou treballada, no és prou discutida. I per tant, qualsevol tasca de divulgació, de difusió d'aquest pensament, crec que val la pena fer-la, no? Perquè, d'alguna manera, la percepció és aquesta. No ens hem adonat, no hem pres prou consciència de la vàlua d'una figura com Lluís Duch, que ens ha ajudat a repensar molts temes i ho ha fet amb un gran nivell i amb una gran capacitat de transmissió.
Sí, sens dubte, una figura de la dimensió també de Ramon Pàniker, no?, que també heu dedicat molt sí, a la vostra editorial, a Pare Ballori o d'altres també. Molt bé, avui intentarem que ens expliquis una mica, Ignasi, perquè tots puguem tenir una idea molt més sòlida, quines són algunes de les idees força de la seva obra, quina és la part més important del seu vocabulari, les seves principals aportacions, i que parlem algunes d'aquestes idees, no? Però si haguéssim d'explicar-ho, què podem trobar en aquest llibre, en aquesta entrevista? Com es desplega la personalitat de Duch en aquesta entrevista tan especial?
Lluís Duch va crear, diguem-ne, un sistema antropològic, una manera de comprendre el món molt, molt pròpia, no? Molt pròpia, tot i que hereva de la tradició, és a dir, Duch tampoc... Duch és autor de la tradició, no? Però té el seu vocabulari propi, té la seva manera pròpia d'explicar les coses, i una dicotomia que hi fa servir molt és la dicotomia estructura-història. Ell diu, hi ha coses que són estructurals, és a dir, comunes en la condició humana, en tots els temps, en tots els llocs, en tots els espais, en la diversitat d'éssers, espais, temps, etc., hi ha unes constants, no? I això és el que és estructural, no? Que l'ésser humà és un ésser finit capaç d'infinit, és estructural. És a dir, això ho trobem a totes les cultures, a totes les èpoques, etc. No? I després hi ha coses que són històriques, culturals, determinades, concretes, no? que varien segons el lloc. Per exemple, Duch diu, la capacitat religiosa és estructural. el cristianisme és històric. És a dir, que la capacitat religiosa, és a dir, l'obertura al misteri, l'obertura a l'exploració, això és una qüestió purament estructural, això forma part de la condició humana, no vol dir que tothom sigui religiós. Diu, tothom és capaç.
Sí, té aquesta capacitat.
Tothom té aquesta capacitat. Per tant, en potència, tothom pot ser religiós. No?
És a dir, però, que, com ell deia, no? L'home és un ésser, un ens finit, però que li ha estat donada la capacitat de ser infinit, és a dir, de desitjar l'eternitat. No?
Exacte. Ésser finit, capaç infinit. No? I això és estructural. Ara, que aquest interrogant humà respecte a la infinitud, que és estructural, tingui una resposta en clau cristiana, o en clau budista, o en clau musulmana, o en clau atea, això és històric. Uh-huh. Això varia d'un lloc a l'altre. No? Llavors, aquesta distinció entre estructura i història a Duc li dona molt joc, perquè li permet comprendre moltes coses. Li permet, doncs, quan treballa de qualsevol tema, doncs, distingir entre el que és essencial de l'ésser humà o el que és merament contingent, cultural, el que forma part de la naturalesa humana o el que forma part de la cultura, és una cosa que li dona un llenguatge, li dona una manera de veure les coses, doncs, molt pròpia, no? Quan llegim a Duc sempre tenim la sensació de dir, ostres, té una mirada que no és la convencional, no? Per exemple, en els debats, per exemple, que tenen lloc, des de que és un Monjo Montserrat, no? En els debats que tenen lloc en el si del catolicisme sobre com incultural el cristianisme en una cultura moderna, no? Aquests debats normalment els reduïm a l'esquema conservadors progressistes, els que van més endavant o més enrere, etc. No? Duc té un altre llenguatge. Per exemple, ell diu, amb aquest joc entre estructura i història, no? La pregunta religiosa no està en crisi. La pregunta religiosa és avui tan vigent com ahir. És a dir, nosaltres, la meva generació, es fa les mateixes preguntes que els nostres pares, els nostres avis, els nostres besavis, no? Ens fem les mateixes preguntes. Què és el que entra en crisi? Les respostes. Donem respostes diferents. És a dir, la crisi de les religions és una crisi de respostes, no és una crisi de preguntes. I, doncs em sembla interessant explicar la crisi del catolicisme avui en termes de... és una crisi de respostes, però no és una crisi de preguntes. No? El que està en joc és com institucionalment s'ha donat resposta als grans interrogants. Però ens seguim fent els mateixos interrogants
de
sempre.
La seva manera d'acostar-se, per exemple, al cristianisme, sempre s'ha dit de Lluís Duc que era original, lliure. I tinc aquí anotada una frase pronunciada per Lluís Duc en una entrevista l'any 2000, crec que li va fer el Joan Carles Meli, que també hem entrevistat en aquest programa, i deia... el cristianisme és una religió de la desintegració, perquè no és una religió sacerdotal, sinó profètica, que neix dels marges de la societat i que proposa una alternativa al sistema. Duc va estudiar molt, no?, aquesta crisi del cristianisme, no?
Sí, ell... clar, aquí hi ha la polèmica, la tensió entre l'aspecte profètic i l'aspecte místic. És a dir, una manera de classificar les religions és les religions de tipus profètic o les religions de tipus místic. No? Les de tipus profètic són les religions que incideixen en la societat per dir, ei, compte, això ha d'anar cap a una altra banda. És la voluntat d'incidir en el món, de canviar el món, de dir-li al món allò que el món no vol sentir però que ha de sentir. No? El profeta és la veu que t'interpel·la, és la veu que et fa moure, que et fa canviar de lloc, no? I el místic és el que s'obre transcendència, és el que s'obre el misteri, el místic és el que tanca els ulls exteriors per obrir els ulls interiors, no?, per mirar cap a l'interioritat. Aleshores, en totes les religions hi ha les dues facetes, hi ha religions que enfatitzen més un factor que l'altre. Una sana religió, des del meu punt de vista, ha de conjugar els aspectes. Duc, en aquest debat, ell doncs, això evidentment ho defensa, però tendeix més cap a defensar el profetisme. És a dir, la mística de vegades pot ser alienadora, pot ser evasiva, el profetisme, el profetisme per Duc té, té un... En el cristianisme, en el judeu cristianisme per Duc, el profetisme té un paper més rellevant, no? Ell vol una religió que sigui transformadora, i per tant la seva postura és aquesta, no? Que la religió sigui profètica, que la religió ens cridi a un canvi de societat, a un canvi de model, a un canvi de paradigma, etc.
Duc va reflexionar sobre moltes coses, entre d'altres sobre el mite. Per exemple, els dos volums, Mite i Cultura i Mite i Interpretació, publicacions de l'Abadia de Montserrat, en aquest cas, els anys 1995 i 1996, defensa la necessitat del relat mític en la modernitat occidental. Com podem entendre aquesta reflexió del pare Duc?
A veure, en els llibres de filosofia del batxillerat, a mi mateix això em va arribar quan vaig fer el COU, quan vaig fer el GUP, etc., ens explicaven que el pensament havia evolucionat del mite al logos. Hi havia un pas del mite al logos, no? Hi ha el mite, que és doncs, on se situen totes les savieses tradicionals, i després ve els presocràtics, Sòcrates, etc., no? La filosofia grega. No? I aleshores la filosofia grega seria un pas endavant. Deixem enrere el mite, deixem enrere la superstició, l'amaterisme, la saviesa antiga, i entrem en el logos, en la racionalitat, en la filosofia, en les coses ben fetes. No? Aquest és un punt de vista molt eurocèntric, és un punt de vista doncs, que parteix d'una superioritat occidental, i és un punt de vista molt... que per dir-ho que és absolutament erroni. No hi ha pas al mite al logos. Hi ha mite en el logos i logos en el mite. És a dir, sempre ens movem també en aquesta dialèctica entre la tendència a la raó, la tendència a la imatge, la tendència a utilitzar el concepte o la tendència a utilitzar l'exemple viu, no? O el relat.
És a dir, que en certa manera, Ignasi, el Lluís Duc dona una puntada de peu, podien dir, als llibres de text de filosofia que han rebut i que ens expliquen això
del mite,
del pas del mite al logos, de la, no sé, idealització
de la filosofia grega,
etc. No?
Sí. No, és una esmena radical.
A la totalitat.
A la totalitat.
Dir, no? En aquest cas.
A veure, Duc no és l'únic que ho fa, això, és a dir...
No, esclar que no.
Però Duc ho explica molt bé, i polemitza amb molta gràcia i amb molt d'encert, i en aquest sentit és un referent, és un referent de dir, doncs, no, això no s'ha explicat bé i ho hem d'explicar d'una altra manera.
Ignasi,
I Duc contribueix a explicar-ho d'una altra manera.
Ignasi, a l'entrevista tenim un temps limitat i parlar del Lluís Duc ens duria tot un any, pràcticament. Has parlat de molts temes, no? La dicotomia, estructura, història, crec que m'ha semblat molt interessant, no? Aquesta afirmació, no estem en una crisi de preguntes, estem en una crisi de respostes.
Exacte.
Que la capacitat religiosa és estructural i el cristianisme és històric i altres reflexions que són molt de Duc. Si haguessin de destacar algunes altres de les seves principals aportacions de les idees força d'aquelles coses que ens han de permetre recordar i situar el pensament del pare Lluís Duc a la història, quines destacaries?
A veure, ell parla també molt de l'ambigüitat de l'ésser humà, no? L'ésser humà és ambigu, no? Hi ha aquest debat, doncs, l'ésser humà és bo per naturalesa i és la societat la que el perverteix, no?
Sí, el Rousseau i el Hobbes, no?
Exacte.
El Leviatán i el contracte social, no?
Exacte. Doncs en aquest debat, Duc, la seva postura és que l'ésser humà és ambigu. L'ésser humà és ambigu. L'ésser humà és capaç del millor i del pitjor. I això és una frase que Duc deia molt en referència a les religions. Les religions en donen lloc al millor i al pitjor. Ho deia fins i tot en relació a la seva pròpia comunitat monàstica. Deia a Mons. Montserrat, hi he vist el millor i el pitjor.
I el pitjor.
El pitjor. Per què? Doncs perquè l'ésser humà és ambigu. I que l'ésser humà sigui ambigu no vol dir que tot valgui, que doncs ens anem fent, no? Evidentment hi ha una responsabilitat ètica, hi ha una crida, i el pensament de Duc apunta cap a l'ètica de forma molt clara, eh? Però amb la consciència antropològica, l'antropologia de base és l'ambigüitat de l'ésser humà. L'ésser humà és ambigu. I això, doncs, bé, jo crec que ens ajuda a comprendre... És a dir, crec que és una antropologia intel·ligent. Una antropologia intel·ligent. Som ambigus. I, per tant, ni som totalment bons i la societat ens ens degrada ni som totalment dolents i això és rei de la selva, sinó que hi ha aquesta ambigüitat constitutiva de l'ésser humà.
Mm-hmm. Lluís Duch, doctor en Antropologia i Teologia per la Universitat de Tübingen, va impartir docència al monestir de Montserrat, ara ens parlava precisament de l'Ignasi d'aquesta faceta, a la Universitat Autònoma de Barcelona també, a la Universitat Nacional de Mèxic, en d'altres institucions acadèmiques. L'any 63 professa ja com a monjo de Montserrat i el 2011 rep la Creu de Sant Jordi. Autor de més de 50 llibres i opuscles i més de 300 articles i col·laboracions en obres col·lectives, a Fragmenta precisament. Ignasi, heu intentat des de sempre, i teniu molta cosa publicada, podem recordar aquí algunes dels llibres, tots aquells oients que, com sempre dèiem, no vulguin aprofundir, aquí simplement fem una pinzellada i posem una mica, diguem, el caramel a la boca per tots aquells que després desitgin aprofundir molt més en l'obra, no? A Fragment heu publicat molt material de Duch i suposo que en veurem més encara, a banda d'un llibre homenatge molt interessant.
Sí, hem publicat, vam començar amb Religió i Comunicació, que és un llibre preciós, un extens resum per part de Duch de tota la seva obra. Després Religió i Política, que és una obra molt seriosa, molt meditada, de molts anys de treball. L'Exili de Déu, que és una obra molt breu, un petit carmel delicat, una manera d'entrar en Duch molt amable. Ara que hem publicat fa poc el Sortir del laberint, que és una mena d'autobiografia intel·lectual, espiritual del mateix Duch.
Aquest llibre que avui publicam, que ha sortit tot just fa uns mesos, no, Ignasi?
La conversa amb Lluís Duch, sí, acaba de... ha sortit fa molt poquet.
I per cert, amb el subtítol Religió, Comunicació i Política, per
exacte,
donar unes pistes una mica també del que hi podran trobar a dintre, no? Aquesta conversa.
Exacte, les reflexions de Duch sobre religió, comunicació i política és una mica el que centra en la conversa. I estem preparant un llibre que encara no tinc data de publicació, serà no sé si al final d'aquest any o ja l'any vinent, on recollirem, i això és el primer cop que ho dic en públic, el Duch, els articles que va escriure Lluís Duch per l'Enciclopèdia Catalana, per un diccionari del cristianisme, per un diccionari d'antropologia, que són petites veus, que són petits resums, articles d'enciclopèdia, per tant, text contingut, senyit, però en tots ells hi ha la veu de Duch, i en tots ells es reconeix molt clarament el que són articles d'autor. No? Són articles d'enciclopèdia, però al mateix temps articles de Lluís Duch. Els hem aplegat i en farem un petit diccionari Duch d'antropologia i religió.
Fantàstic, fantàstic. A més, com Duch solia dir, no? Citant Ernst Bloch, que era un dels seus mestres, no? Les possibilitats de cada ésser humà concret són limitades, en definitiva. Fem el que podem, però, sens dubte, el pensament, les idees d'aquest gran pensador, d'aquest gran humanista, d'aquest gran teòleg, d'aquest gran antropòleg, d'aquest gran erudit, com va ser Lluís Duch, ens ajuden a mirar molt més enllà de les nostres limitacions, sens dubte. I com deies en alguna ocasió, Ignasi, crec que això és important dir-ho, no? Amb figures com el pare Batllori, Pàniker, en parlarem per cert en una propera data també d'alguna altra obra que estàs preparant, o de Duch, la religió es guanya un lloc de respecte, no? Es guanya
sí, lloc. Absolutament. És a dir, la religió no va sobrada en aquests moments de gegants intel·lectuals, de figures que hagin reflexionat a fons sobre la condició religiosa de l'ésser humà i que disposi de figures com Lluís Duch, com el Pare Llori, com Pàniker, com l'Àngel Vilanova, com tants altres, doncs és un luxe i crec que la presó no és prou conscient de la vàlua d'aquests personatges que els acabem homenatjant en institucions públiques. Fa poc s'ha celebrat un gran homenatge a Lluís Duch al Palau de la Sanitat i acabem sent més les institucions públiques, acadèmiques, laiques, etc., més que l'Església, que té els seus mecanismes, qui acaba reconeixent aquesta vàlua. I això és una llàstima, perquè quan un té un patrimoni intel·lectual d'aquesta magnitud, doncs hauria de ser el primer a reivindicar-lo, no?
Crec que...
Les prioritats són les que són i també el temps és limitat i cadascú fa el que prioritza, el que creu que ha de prioritzar.
Crec que hem d'agrair també des d'un programa cultural com aquest la tasca de Fragmenta i també d'un emprenedor del sector del llibre com és en Ignasi Moreta, des d'aquí a la nostra admiració i respecte cap a aquesta tasca tan important que fa Fragmenta, entre altres divulgant el pensament d'aquests grans de, com són, per exemple, Raimon Pàniker o el mateix Lluís Duch. Conversa amb Lluís Duch, religió, política, comunicació, podeu trobar a Fragmenta. Ignasi Moreta, moltes gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies, a veure.